Pues estén grabando.
Sí? Doncs bé, avui us donem algunes novetats respecte a un dels projectes, un dels programes centrals de la ciutat de Barcelona, que és el Protegim Escoles. És un projecte que continua, que avança, i anunciem ja, per tant, obres que estan en marxa a 73 centres educatius de la nostra ciutat, que el que fan és permetre precisament doncs, la millora d'aquests centres escolars per garantir que a l'entrada i a la sortida de les escoles hi hagi menys perill, hi hagi menys contaminació, hi hagi més seguretat, no? I per tant, totes una sèrie d'actuacions absolutament reivindicades per part de la comunitat educativa, per part dels infants, els adolescents, no? Les comunitats educatives ens estan demanant arribar encara a més escoles, no? Però anem complint aquells objectius perquè es tracta d'un projecte que no té més de 2 anys de vigència, però que ja s'ha convertit en un projecte indispensable de la nostra ciutat, no? Un projecte absolutament prioritari i que ha vingut per quedar-se, no? I per anar avançant i arribar a més escoles, a cada cop més escoles. Però no només estem arribant a més escoles, també un dels objectius que ens vam marcar amb aquest projecte és que les actuacions que vam fer el 2020 i el 2021 també poguessin anar millorant-se, no? I per exemple, hi han 36 actuacions que el primer trimestre del 2023 també s'iniciaran per tal de poder dedicar aquests espais no només a la comunitat educativa, indispensable i fonamental, que ja està funcionant, sinó també als barris. Volem que siguin espais que ja que els estem recuperant, precisament, no? D'aparcament de vehicles o de pas de vehicles, serveixin durant tot el dia, no només a l'entrada i la sortida, no només al pati, no només en aquestes estones, en l'horari escolar, sinó que els propis veïns i veïnes en puguin fer ús durant tot el dia. I per tant, què farem? Posar millor mobiliari o més mobiliari, també posar més verd, no? I per tant, millorar la senyalització. Això es farà en el primer trimestre del 2023. I a banda d'això, una de les coses que també volem explicar és que durant el 2022 vam demanar uns informes, no? Vam demanar a l'Agència de Salut Pública i també a l'IES Global, a 2 centres, no? Un nostre de l'Ajuntament i un altre, un centre reconegut, també a nivell doncs, de comprovació, no? De l'efectivitat d'aquestes actuacions per tal d'avaluar, no? I per tal de veure com estaven funcionant, quina rebuda tenien, quin impacte tenien i, per tant, doncs, també mesurar, no? Com això millora la qualitat de vida de la nostra ciutat. I ara la Gemma Tarafa us explicarà amb més detall, la regidora de Salut, a l'informe de la pròpia agència, però a mi sí que m'agradaria destacar, no? Que tots dos informes el que fan és avalar clarament la proposta del Protegim Escoles, no? Avalar que són propostes que milloren la qualitat de vida a la ciutat, que tenen un grau d'acceptació importantíssim en les AFAs, la comunitat educativa global, i que milloren el dia a dia, no? D'aquests nens i nenes, d'aquests adolescents que entren, surten, no? De l'escola, de l'institut, i que abans tenien un entorn hostil, no? Un entorn insegur en molts casos, i que amb això el que anem fent és millorant i aconseguint que vagi cada cop a millor. Destaquen, per exemple, l'informe de l'IES Global, que segurament els carrers que tenen més impacte són aquells que són carrers d'escola, no? Perquè hi ha una reducció del trànsit rodat d'aproximadament el 70%, no? O fins i tot casos com el de l'escola Lavínia, que arriba pràcticament al 100%, no? De la reducció del trànsit. Per tant, que són propostes que milloren molt substancialment, no? Aquesta percepció d'inseguretat, no? Fins i tot risc real, i també aquesta millora de la qualitat de l'espai. Per tant, arribem, no? A final de mandat amb l'objectiu pràcticament assolit d'aquest, una de cada 3 escoles amb l'entorn pacificat. Aquest era l'objectiu que ens vam marcar quan vam presentar el projecte, però no ens resignem en quedar-nos aquí. Hi ha hagut una demanda, hi ha una demanda brutal, ho estem treballant amb les comunitats educatives, seguim demanant que les pròpies comunitats siguin proactives en insistir, no? En posar més escoles en aquest projecte, perquè és a partir dels nens i nenes, a partir dels infants, dels adolescents, que hem de planificar la transformació de la ciutat. Si fem una ciutat segura per ells i per elles, la fem per tothom. I, per tant, aquest és l'objectiu, que les escoles siguin l'element central d'aquesta transformació que ens permeti seguir avançant en una ciutat cada cop millor, més justa i més saludable.
Bueno, bon dia a tots i a totes. Com deia ara la tinenta, des de l'Agència de Salut Pública es va fer un estudi per motoritzar aquests Protegim Escola, una mesura importantíssima pel nostre govern. En aquest estudi el que varen fer va ser agafar 51 escoles abans de la intervenció del Protegim Escoles i després de la intervenció del Protegim Escoles per poder doncs, veure alguns indicadors importants, directes o indirectes, amb el benestar emocional i sobretot veure l'impacte en salut i l'impacte en el benestar de la comunitat educativa, infants, famílies i professionals, mestres. Resumir potser amb tres grans indicadors que ens donen una informació molt important en base a que els resultats finals són, en general, molt bons. El primer és poder mesurar el més temps d'estada, o sigui, quant temps passen arrel de la intervenció en aquest entorn de Protegim Escoles, més temps d'estada i més comoditat en l'espai, amb el que això implica pel benestar. Implica més interacció social i més capacitat i espai de joc. Aquí sabem que el 65% de les direccions i de les AFAs ens diuen que ha millorat el temps d'estada i que ha millorat la comoditat de l'espai. El segon indicador a compartir és la seguretat viària, que és molt important també de manera directa i indirecta amb el benestar. Un 76% de les direccions i un 51% de les AFAs ens diuen que ha millorat molt o bastant la seguretat viària i, per tant, aquesta és una segona dada. I la tercera a compartir és aquell impacte positiu sobre el benestar. Un 80% de les direccions ens diuen que ha millorat el benestar de la comunitat educativa i un 83% de les AFAs ens diuen que ha millorat el benestar de la comunitat educativa. Quan diem que ha millorat el benestar, volem dir que quan nosaltres tenim més temps d'estada i més possibilitats de fer-hi coses socials o de joc en aquell temps d'estada, sabem que de manera directa millora molt la salut autopercebuda, millora molt la satisfacció de vida i millora molt la salut mental. Per tant, tenim dades directes o indirectes per dir que aquesta és una mesura, una acció al Protegim Escoles que té uns resultats molt positius i des de l'Agència de Salut Pública avalem continuar-la fent perquè té aquests impactes positius que hem pogut veure en aquest primer estudi.
Sí, sobre això potser per l'èxit que ara comentàveu, bé, hi ha moltes comunitats educatives que fan la revolta, que tallen carrers. Tenim la comunitat educativa de l'escola Joan Miró, que està des de fa moltes setmanes denunciant un cert retard en la pacificació d'aquest entorn. Bé, voldria saber una mica doncs, com veieu tot aquest moviment i en el cas concret de l'escola Joan Miró, si realment en aquest paquet s'inclouen les obres concretes, perquè les famílies han estat molt reivindicatives amb aquest tema, no? Del carrer Entença, del carrer
Entença. Sí. Bàsicament, nosaltres el que estem plantejant és, veiem absolutament positiu que hi hagi aquesta gran reivindicació per part de les comunitats educatives, de les AFAs, de posar en el centre aquestes escoles. No? Quan vam començar el projecte, no, responíem a una demanda també de pares i mares de l'escola Grèvol, perquè hi havia hagut també recentment doncs, un problema, no? Molt greu, que va ser l'accident d'un estudiant, d'un nen d'aquesta escola. No? Per tant, vam respondre ràpid pensant què passa a la nostra ciutat si aquestes escoles no estan situades en un entorn segur que permet que aquests nens i nenes entren i surtin sense risc. No? A partir d'aquí, el projecte ens està desbordant perquè realment doncs, és una inversió, penseu que hem dedicat aquest mandat gairebé 17 milions d'euros, no? A fer aquestes més de 200 escoles, estem parlant ja de 217 escoles, hi ha moltes AFAs i moltes comunitats molt proactives a que això vagi el més ràpid possible. Nosaltres hem seguit uns criteris, no només és la proactivitat, que ens sembla meravellosa i que l'objectiu és que volem arribar a totes, sinó que també és el fet de dir, bueno, quines són les més urgents on actuar, perquè hi ha riscos en temes de seguretat vial, perquè hi ha temes també vinculats per exemple, amb la climatització dels propis edificis, no? Que no només és un tema de temperatures dins i fora, sinó un tema de soroll acústic, no? Un tema també de la pròpia contaminació que entra, diguéssim, dins de la pròpia escola. Per tant, s'han anat determinant uns criteris i això és el que tècnicament es va aplicant. Però ja dic, amb l'objectiu, si hi ha una comunitat que realment doncs, reivindiqui aquesta proposta, serà tinguda en compte. No? I per tant, la intentarem prioritzar al màxim, intentarem treballar i que arribi doncs, el més aviat possible. Jo ara el paquet concret a la nota teniu específicament les propostes. La de Joan Miró ho mirem i us diem exactament quan està prevista l'actuació, perquè són 73 i no me les sé totes de memòria, però us ho passem ben aviat i us expliquem exactament com està aquesta. Però sí que vull enviar aquest missatge, no?, a la resta d'AFAs, comunitats, de que per nosaltres és indispensable que hi hagi aquesta col·laboració amb les comunitats, amb les AFAs, amb tothom, per tirar endavant. Per tant, seran totes tingudes en compte i l'objectiu que tenim és que cap escola quedi exclosa d'aquest projecte. Cap escola va quedar exclosa, no? El que passa és que ho hem de fer progressivament, tant de bo ho poguéssim fer de cop, però 217 ja estan en marxa o pràcticament, no? Entre acabades, en vies de millores o en marxa l'últim paquet, i l'objectiu és que totes les escoles siguin susceptibles d'incorporar-se en aquesta nova manera d'entendre la ciutat, una ciutat que és justa, especialment per als nens i nenes, perquè si ho és per ells, ho és per tothom, no? Que crec que aquesta idea il·lustra molt bé quin és aquest model.
Janet, aquestes 73 actuacions són a tots els barris de la ciutat? O...
Sí, sempre estan, o sigui, totes aquestes actuacions les hem fet descentralitzades completament, per tant, tots els barris de Barcelona estan prioritzant el protegint escoles, no? I per tant, no hi ha cap barri que s'hagi quedat sense cap d'aquestes actuacions, no? I l'objectiu és que així sigui, no? Cada paquet que presentem, doncs a vegades es focalitza més en un lloc, en un altre, però està absolutament redistribuït per tota la ciutat i arriba a tots els barris, perquè és una millora que es necessita a tota la ciutat, no? I fins i tot en llocs on hi ha més casc antic, també necessitem prioritzar, no? A vegades amb la càrrega i descàrrega, amb altres usos que hi pot haver-hi, també les entrades i sortides per als infants, no? I els adolescents. Per tant, sí.
I breument, què vol dir, què són aquestes actuacions? Que els pares entenguin què és fer el xamfrà més gran, posar més verd, què és això? Els cotxes poden accedir o no, es pot descarregar el nen a la porta de l'escola, saps? Una miqueta...
Clar, és difícil sintetitzar-ho, sí, per totes,
ja...
perquè no hi ha un model concret, perquè s'adapta, és una actuació que s'adapta a cada entorn. Cada entorn és diferent, cada escola és diferent, cada escola està en un carrer. Si estàs en una via bàsica, què veuràs? Pues d'entrada, senyalètica. D'entrada, per exemple, una de les coses que també ara treballen amb les comunitats, no? El tema de la instal·lació dels radars, per exemple, és una de les prioritats en les escoles on sabem que hi ha més incompliment de la velocitat, perquè el que volem és que davant de l'escola no es pugui anar més de 30 per hora. No? I fins i tot hi ha escoles on s'ha d'anar menys de 30 per hora, no? Perquè realment els nens surten, travessen, no? A vegades ho fan sense mirar, perquè estan jugant, perquè van a veure els pares que estan a l'altra banda de l'escola. Per tant, el primer és un tema de seguretat vial. Aquesta és una qüestió que es va adaptant, senyalètica, radars en els casos, no?, més greus o amb més riscos, i també, per exemple, tot el tema d'elements que es posen per separar l'espai. I això és el segon paquet, no? L'ampliació de l'espai davant de l'escola. Aquesta és una altra que és també de les prioritàries. Ja sigui xamfrà, ja sigui vorera, ja sigui carrer pacificat, però la idea és que l'escola pugui ocupar aquell espai amb tranquil·litat a les entrades i a les sortides. Què estem fent ara amb moltes d'aquestes actuacions que vam fer el 20 i el 21? Que no només sigui que puguis ocupar aquell espai quan vas a buscar els nens o a recollir-los, o el nen quan surt i es menja l'entrepà o el que sigui, sinó que durant la resta del dia siguin espais que convidin a seure, que convidin a estar-hi, no? Que convidin a jugar. I per tant, com fem amb la resta d'intervencions de pacificació, siguin espais millorats, per tant, que hi hagi més verd, per tant, també un exemple de renaturalització, no? Per tant, seguretat, millor qualitat de l'espai públic, no? Priorització d'aquests usos i alhora més verd, que també acompanya i facilita aquestes millores. Aquestes serien el resum de les actuacions que, insisteixo, es van adaptant a cada lloc. Poso l'exemple de la Vínia o de l'escola Grèvol, no? Que són de les més paradigmàtiques. Quan fem carrer-escola vol dir que tot el carrer del davant de l'escola és un espai pacificat, completament pacificat, on hi ha ús tot el dia, no? Això, diguéssim, seria com l'emblema de l'objectiu, no?, que ens agradaria també poder extendre a moltes més centres, sabent que no és el mateix el carrer Lavínia que el carrer Aragó, i per tant que la intervenció ha de poder ser diferent mentre, no?, hi hagi, doncs, no?, una transformació del propi carrer més estructural.
Només m'ho volia després a la senyora. No, sí, el tema incompliment de velocitat. Recordo que després d'iniciar el projecte vol posar alguns radars. Fa uns dies el RAC també va dir que justament a les vies bàsiques on hi havia escoles, a vegades la senyalització, alguns conductors deien que no passaven de 50 a 30, no sabien si posar 50, si mantenir el 30 molta més estona. No sé si això és una de les revisions que heu fet o que fareu, que posareu més radars. Més endavant.
Sí,
més endavant,
més enrere.
Cada vegada estem més enrere.
Si posareu més radars o la senyalització millorarà.
Un segon.
No, bàsicament això és el que ja hem anat explicant i, per tant, no hi ha novetats. Davant de les escoles no es pot superar la velocitat de 30 km per hora i l'objectiu és que la ciutat cada cop camini més aquest 30 km per hora. L'objectiu, quin ha estat durant tot aquest temps? Que cada cop més carrers tinguin o no escola, siguin 30 quilòmetres per hora. I això vol dir que ja estem al voltant del 70% dels carrers de la ciutat en aquest sentit. Hi ha vies bàsiques i jo crec que aquí és anar revisant. Jo crec que per mi el missatge clar és que quan tu condueixes en una ciutat has de pensar que no estàs passant per una autopista i per tant que tot s'adapta, no?, a la conducció. I per tant que pots posar qualsevol velocitat, que és igual a quina velocitat vas, sinó el que has d'estar atent, no?, o atenta ets tu quan estàs conduint, perquè a la ciutat hi passen moltes coses. Hi ha nens i nenes, hi ha persones grans, hi ha gent que travessa, ja ho hem intentat, per exemple, modular, no? Moltes vegades tenia moltes queixes en els passos de vianants perquè hi havia gent que deia que no li donava temps. Jo recordo amb la Meridiana va ser un dels primers temes centrals, no?, que faltava temps i que et quedaves al mig, no?, davant d'aquella autopista urbana i que generava una sensació d'inseguretat. Modular aquests temps perquè el pas de vianants, no?, permetés passar-lo tranquil·lament ha sigut una de les prioritats, però hem de seguir potenciant això. Per tant, aquí la corresponsabilitat, el civisme de tothom, no?, el conductor o conductora que entra a la ciutat ha de saber que està en una ciutat i que està en un entorn que, on la gent camina, el 80% de la gent de la ciutat utilitza, no?, l'anar a peu, el transport públic, en bicicleta, i en patinets, i en molts modes. Jo sento molta gent, no?, que em diu és que ara passen moltes coses, no?, i realment és molt difícil. Bueno, és molt difícil perquè ja no passes tu sol, no?, ja no només passa el vehicle, passen moltes coses perquè hi ha una diversitat i perquè la mobilitat sostenible està agafant el pols, no?, central de la ciutat. Per tant, això és positiu, això és positiu perquè hi ha una diversitat, perquè això ens permet lluitar millor contra l'emergència climàtica, perquè ens permet també reduir la contaminació i sobretot perquè és un tema de justícia. No pot ser, era una anomalia, és una anomalia que el 60-70%, depenent de l'espai públic que analitzem, estigui destinat només a que passin o a aparquin cotxes. Per tant, jo crec que és positiu que hi hagi aquest canvi cultural de manera de moure'ns, com està passant a totes les ciutats del món, i a partir d'aquí doncs, que tothom sigui conscient que la ciutat no és un lloc per anar ràpid. És un lloc per adaptar-se a que hi ha moltes altres coses, no?, que estan passant i que les has de respectar. I que entre tots hem de ser cívics, responsables i pensar en el benestar conjunt, no?, i per tant fer aquelles actuacions o aquells actes que no posin en risc a ningú. Per tant, evidentment el missatge de que la gent a la ciutat doncs, no ha de córrer, el que ha de fer és conduir amb responsabilitat i sobretot també prioritàriament moure's en transport públic, a peu o amb altres modes que siguin sostenibles.
I una altra cosa de la Gemma. Abans. No sé si aquest estudi que ha fet IES Global i l'Agència de Salut Pública ha inclòs el tema de pol·lució de l'aire i de la contaminació acústica, o si encara no s'ha analitzat, si hi ha hagut molt canvi o no.
Aquí, aquests estudis tenien, el de l'Agència de Salut Pública, dues parts. La primera d'elles era més qualitativa, amb enquesta, diguéssim, amb tota la comunitat educativa, mestres, direccions, l'AFA, o sigui, pares, mares i també els infants, on hi ha hagut els indicadors que ara us he comentat, que són indicadors més qualitatius, a base d'enquesta o intervenció, diguéssim, o interpel·lació directa, que ara doncs està fent una segona part o s'està acabant una segona part sobre el soroll i la contaminació. Quan tinguem tancada aquesta segona part, evidentment també la compartirem amb tots vosaltres, però reafirmar que ja la primera, normalment quan els resultats qualitatius ja són tan bons, aquest 80-83%, primer de direccions i després de l'AFA o la comunitat, que millora el benestar i, per tant, indirectament millora la salut autopercebuda i la salut mental, és una dada molt bona i ara esperarem una mica les altres dues dades que tu em demanes.
Molt bé.
Perfecte.
Fem l'altra. Sí.